I aquesta hora del matí, aquest primer diumenge, aquest primer dia, de fet, del mes d'octubre, que inaugurem aquest primer d'octubre del 23, és una hora que ja sabeu que per nosaltres és molt especial, que va amb aquest aroma de les primeres hores dels matins de diumenge, que són diferents als de la resta de la setmana, una hora que és entre intempestiva i plàcida per moltíssima gent i que ens desplaça immediatament a un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que no hem volgut revelar mai, al final del qual hi ha un edifici sense massa pretensions, que a l'interior amaga una pila i una altra pila i una altra pila i passadissos i lleixes plenes de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre expectant l'Albert Beurlegui. Com estàs, Beurlegui? Bon dia.
Bon dia, com a tot, Xavi?
Molt bé, inaugurant més, què et sembla? Som els primers a fer-ho.
Molt bé, i tant, sempre fa com una espècie d'il·lusió. Sí. Tot i que aquesta setmana hem tingut tanta calor que, home, allò que deien dels ambients tardorencs, doncs, no, aquella imatge romàntica de les fulles caients...
És que és fort, perquè la setmana passada, just, ja ens ho va dir el Martí Oliveres, és només perquè dissabte passat vam entrar tècnicament a la tardor i ens deia, és un miratge, o sigui, entrem amb fresqueta de tardor, però després ja s'ha acabat, això, Ja tornem en època estival, o sigui que res.
En fi.
Bé, com ha anat la setmana, Beurlegui? Tot bé?
Bé, molt bé. Sí. Molt engrescada, molta feina, que això és l'important, i començant el diumenge platòric.
Anem a mirar cartes o no, Beurlegui?
Va, sí, mira, anem a mirar cartes. Tenim una postal que ens arriba des de les Palmes de Gran Canària, des de la Catedral Basílica de Santa Anna, i està datada el 29 de juliol, i ens la remet la Maria Isabel Martí Robles, que és un oient que ja ens havia escrit perquè escriu des del carrer Felip II de Barcelona. Uh-huh. En certa ocasió, no sé si te'n recordes, vaig parlar d'una pastisseria que estava molt per aquella zona, que estava cantonada Felip II amb la plaça, diguem, del Congrés Eucarístic, una pastisseria extraordinària que es deia Sant Josep. Jo mai, ja sóc grandet, però mai he provat els croissants, les enciamades i la pastisseria com ho feien a la Sant Josep, Jo suposo perquè els gustos que tenim o que percebem de petits, de gran, per entendre'ns, per molt que ens impressionin, ja no tenim el record, diguem-ne, de la infantesa, Però aquella pastisseria la tinc com molt mitificada. I quan em va escriure per primera vegada la Maria Isabel, em va dir això, deia, jo també recordo aquesta pastisseria. Doncs, mira... Amb una impecable cal·ligrafia, ens escriu el següent. Benvolguts, Albert i Xavi. Les postals fan estiu, lamentablement ja no s'envien com abans. Una llàstima, la il·lusió que em feia abans rebre-les quan era més jove. Aquesta us l'envio des de les Palmes, on he vingut a passar uns dies. És una illa molt bonica, però també molt ventosa. Una abraçada a tots dos, doncs la Maria Isabel Martí Robles, des de Can Claramet, des de Palmes de Gran Canària, però òbviament ja haurà tornat, diguem-ne, cap a la seva Barcelona, on hi resideix.
Postal número 1.
Sí, postal número 1. I la segona carta és una carta, això sí, que està datada el 12 d'agost amb un segell d'aquests que ja són impresos directament de correus, i ens la remet també, doncs mira, un vell amic del programa, que és l'Aron de Balaguer, que ens escriu des de Torlavit, província de Barcelona. De dins extraiem un parell de fulls de tamany, de mida d'INA 5, i podem llegir amb una cal·ligrafia molt apretada però molt intel·ligible, següent, Cunit, 12 d'agost del 2023. Benvolgut, Xavi Albert. Us escric aquesta missiva en plena xafogó del mes d'agost per fer-vos arribar un poema que vaig escriure el passat 9 de juliol a partir d'una experiència que vaig tenir agafant el tren de les 6 i 12 minuts a Cunit, direcció Estació de França. Del 8 al 14 vaig participar com a lingüista a la Setmana del Parlament Universitari, organitzada pel Parlament de Catalunya i les universitats catalanes de cara als estudiants, una experiència que recomano molt a l'audiència universitària de la secció. Com que era la festa major de Cunit, aquella nit havíem tocat Búhos i Detallets. La majoria anaven ebris i entraven a les andanes pel descampat que hi ha a prop de l'estació de tren, sense pagar el bitllet, creuant les vies.
Ai, ai.
A un se li va asseure al mig dels raïls que van en direcció a Barcelona. No hi ha venit tan sols la policia local per a controlar-los. El cas és que crec recordar que recentment s'han donat casos de morts de joves per fets semblants als que acabo de narrar. Aquell dia hi havia conferències relacionades amb el que faríem durant la setmana següent. Com que ens havien convocat a les 9 del matí i havia arribat a les 7 i 12, vaig fer temps esmorzant un entrepà mentre us escoltava a la parada del tramvia. Vau fer la P de Ports mentre veia com s'estava llevant una part de Barcelona amb els primers rajos de sol. Ben bé és el que dieu per antena. Hores intempestives, gent que torna de festa, a casa, i d'altres que fan esport, que passegen el gos, que van a treballar... En fi, en qualsevol cas, moltes gràcies i molt bon estiu. L'Aaron Balaguer, des de... Aaron de Balaguer i Marquina, des de Torrelavit.
Doncs deixa'm dir que... Quina lamentable llàstima que el cas de l'Aaron expliqui això dels joves que tornaven de festa, perquè és una situació bastant semblant i tràgica que va succeir un mes després de que l'Aaron ho escrivís, que és, no sé si recordaràs, sí, aquest accident de tren la nit del 10 al 11 de setembre, em sembla, de fa res, de fa menys d'un mes, fa unes poques setmanes, que va passar, crec que recordar Montmeló, quan alguns joves anaven a un festival de música, precisament, no? I que van creuar per no tocava i, en fi, hi va haver-hi quatre víctimes mortals. O sigui que no és un cas únic, i el que en relatava l'Aaron ho posa de manifest, i és d'una tristor immensa, perquè, efectivament, algunes d'aquestes faltes de precaucions doncs tenen conseqüències catastròfiques, absolutament.
Bé, en tot cas... Dramàtiques, tràgiques, efectivament.
No, totalment, totalment. I m'ha colpit una mica, de fet, que ho enviés un mes abans. O sigui, la carta està datada el 12 d'agost, no? Doncs mira, l'11 de setembre va ser l'accident de Montmeló, o sigui que imagina't, si d'alguna manera això ja continua passant en llocs i viles de Catalunya, i que evidentment des d'aquí la crida és d'intentar evitar-ho el màxim possible. Bé, ja sabeu que la millor manera d'escriure'ns de col·laborar amb aquest programa és escriure cartes com han fet la Maria Isabel i l'Aaron, o postals o el que vulgueu, no us deixeu endur, diguem-ne, per la mandra lògica tardoral, per tant seguiu escrivint al Basar de la Sorpresa a la direcció habitual, com és a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert no només les llegeix totes, sense excepció, sinó que les respon una per una. Vinga, anem per feina, marxem cap al lloc on està aparcat el Beorlegui Express. Mira, bandera, Bueno, aquesta és fàcil. Noi, aquesta està xupada, aquesta la coneix tothom, és la Union Jack, és la bandera de la Gran Bretanya, no?, de l'Anglaterra.
Efectivament. Avui marxem cap al sud-oest del país, col comtat de Devon, i allà és on es troba Greenway House, que és una esplèndida finca envoltada de boscos, construïda a finals del segle XVIII i que ha tingut diversos propietaris, el més famós dels quals va ser l'escriptora de novel·les de misteri Agatha Christie, on hi va situar algunes, precisament, de les seves obres.
I la raó té a veure, diguem-ne, amb ella?
Doncs, mira, des de fa una vintena d'anys en què va ser adquirida per l'Estat, és un lloc visitat per turistes, i fa unes quantes setmanes va succeir un fet, a veure, diguem-ne que és molt anecdòtic, però que podria haver sortit en qualsevol novel·la d'aquesta famosa escriptora, i que a més serà el punt de partida del basar d'avui. Estàs a punt?
Sí, sí, bueno, a veure, fred o no fred?
Agafa un jerseyet, perquè jo em sembla que allà a Anglaterra farà
allà fred. Allà sí que arriba la tardor, no? Bueno, va, doncs jo me'l vaig posar i em corro.
Molt bé. Va. Doncs apa, som-hi.
Fixa't que si no, llavors estàs mal posat,
sí. No, i és que...
No tinc ganes de passar fred, eh? Doncs mira que igual...
Què? Hem fet curt, oi?
Sí, és el que t'anava a dir, És jerseiet, però era jerseiet finet, trobo, Ara no, sí. Ara no m'hagués anat de més una jaqueteta, Perquè no, és maco i s'està bé, però...
Maco, perquè sí.
Fa fresqueta.
Sí. Però, bueno, mira...
Què hem de mirar? Que bonica! Casa anglesa,
És tot molt anglès,
Oi.
Només falta que ens posin aquí una tauleta amb un parell de tasses de te, unes pastetes, I que vingui la Maggie Smith, per entendre'ns, Bé, el cas és que en una visita turística que es va dur a terme just aquí, i on hi havia un centenar de turistes, es va desfermar una formidable tempesta que va provocar que un gran arbre caigués i bloquegés tots els accessos de la casa. De manera que els visitants no van poder ni entrar ni sortir de la propietat. Senzillament, van quedar atrapats sense poder fer res. Conscients que no es podien moure d'allí i amb flema exquisidament britànica, els responsables de la propietat van optar per ensenyar-los les diverses cambres que hi havia, moltes de les quals no s'han modificat en dècades. Òbviament, estem parlant d'Anglaterra, en què la tradició és una gran virtut. I que, home, doncs acullen objectes que el matrimoni, recordem que Agatha Christie era escriptora, sí, però el seu marit era arqueòleg. Sí. I, clar, van anar recopilant dels seus viatges doncs, per terres exòtiques. I encara que, home, doncs, tot plegat no va ser més que una divertida anècdota, els turistes es van sentir una mica com si fossin els protagonistes d'Hereu Negrets o qualsevol de les novel·les de l'escriptora. Perquè recordes que sempre les seves novel·les, les novel·les més típiques, és ja tot un seguit de sospitosos, tancats en una mansió, un vaixell, un hotel, on sigui,
sí.
I llavors hi ha un moment en què qui és l'assassí, no? Bé, doncs, malgrat aquesta notícia tan banal, tenim un nou tema pel Basar de les Sorpreses. Avui el que farà el número 319, que dedicarem aquest sentiment de saber que per un moment, per unes hores o per tota una vida, no pot sortir. Avui, doncs, la lletra A. A d'atrapat.
Ui, atrapat. Mora meva. No, que jo... Jo no... O sigui, ara no recordo últimament quina és l'última vegada que m'he quedat atrapat, però sí que tinc una imatge molt, molt clara de quan era petit em vaig quedar atrapat en un bany públic.
Què saps? Dius?
Sí. Saps aquella cosa que els pares et diuen que t'acompanyen fins al bany però no tanquis per dins i no sé per què tu tanques per dins. Llavors no saps reobrir la porta. I va ser complexa, sí. Crec que algú va haver de saltar per no sé on i va haver d'entrar...
Què dius?
Sí, perquè si no, no... El nen Xavi no sabia obrir aquella porta. Aquella porta. Però en fi, tu t'has quedat atrapat en ascensor o en algun lloc? No, mai.
La veritat és que no recordo, però... No, jo em sembla que no sóc especialment claustrofòbic, eh? Vull dir que tampoc no... Atrapat amb un ascensor, saps que tard o d'hora, home, vindrà algú a rescatar-te, perquè tampoc no fa falta, diguem-ne, posar-se molt nerviós, no? Però aquí entendrem atrapat en un sentit ample, perquè si parlem col·loquialment, home, la paraula estarà ferida, sobretot, doncs, a un espai físic petit, tal com deies, no?, que pot tenir a veure, doncs, amb la claustrofòbia, allò que deies ara d'estar atrapat amb un ascensor, no? O quan es diu un munt de conductors atrapats en un embús de trànsit.
Però bueno, que podem anar... algun embús de trànsit t'has quedat atrapat, veus?
Home, sí. Això sí. Bueno, allà més que sentir-me claustrofòbic, em sento impotent, rabiós.
Sí.
I llavors em ve la imatge sempre a Michael Douglas a Un dia de fúria, per entendre'n, saps aquella imatge?
Sí.
I sort que allò és ficció, i sort que tinc un cert poder de contenció emocional, però és allò que... A vegades agafaries la retallada i faries...
No, però fixa't que, com deies amb el sentit ampli, és veritat que tu pots sentir atrapat a casa teva, per exemple. Allò que a vegades dius un dia de molta feina o d'una situació familiar intensa per un dia, que dius anem a prendre l'aire, perquè literalment et sents atrapat a casa teva, no?
Mm-hmm.
La sensació de que no hi ha sortida allà, que ni obrint les finestres allò respira.
Ahà. Bé, aquesta és la imatge, poder, diguem-ne, una idea molt més abstracta d'anar molt més enllà, eh? Ara, per exemple, quan es parla de la ideologia de gènere, es diu que algú està atrapat en un cos equivocat, no? O en un sentit ja gairebé, diguem-ne, més existencial, quan algú es troba atrapat en una vida insatisfactòria, no? En Henry David Thoreau, un dels grans poetes nord-americans del segle XIX, deia que gairebé totes les persones estan atrapades en una silenciosa desesperació.
Uah. Mare,
és una idea que, clar, és
tràgica, eh?
No?
Sí.
Clar, però, clar, i si anem molt més enllà, doncs, òbviament, el concepte pot ser filosòfic i, per tant, antiquíssim.
Sí, la idea de... l'atrapament existencial,
Correcte.
Això on ho trobem? Referències a filòsofs, entenguem per aquesta música que ens hem traslladat a l'antic Egipte. Ai, a l'antiga Grècia, perdona.
Ah, això mateix. Pensa que, a més, aquest atrapament pot ser que sigui fins i tot inconscient. Mm-hmm. És a dir, que nosaltres no siguem conscients que estem atrapats, eh? Només aquell que pensa sobre la seva pròpia condició arribarà a aquesta esfereïdora conclusió. I sí, evidentment, tal com ja més o menys comentes, una de les primeres grans figures que planteja aquesta idea d'estar atrapats en un sentit ample, doncs, òbviament, ens hem de remuntar a l'antiga Grècia i, evidentment, a Plató, el filòsof grec que va viure entre els segles 5 i 4 abans de la nostra era, deixeble de Sòcrates, mestre d'Aristòtil, va fundar l'Acadèmia d'Atenes i alguns dels seus conceptes més interessants són el famós mite de la caverna que ha sortit en alguna ocasió al Basar. Bé, doncs, relacionat amb aquesta idea hi ha la teoria de les formes i la idea del bé, i en essència ve a dir que l'home viu empresonat en un món que és aparent, que és fals.
Mm-hmm.
La seva ànima immortal es troba atrapada, empresonada en un cos del qual que sap tard o d'hora ha de sortir. I ja que parlem d'immortalitat, home, uns quants éssers atrapats per sempre a l'infern dels inferns, que és el Tàrtar.
aquest, en aquest cas, aquest atrapament com a forma de càstig, no?
Sí, però a més és un atrapament immortal, o sigui, etern, que aquesta possiblement és un afegit a tot plegat, no?
Sí, sí, sí.
Ja hem parlat en alguna ocasió d'aquest lloc de l'inframont, a presó pels titans que van ser derrotats per Zeus i els seus germans, i lloc de càstig, recordem, on els seus moradors viuen atrapats per tota l'eternitat. Allí, per exemple, hi trobem a Sísif, que està condemnat a empènyer una immensa roca fins al cim d'una muntanya i just quan arriba a dalt de tot acaba aquesta pedra rodolant el treball altre cop avall una altra vegada i ha de tornar altra vegada a pujar-la per repetir aquesta acció per, tota, per tots els segles. O també tenim Tàntal, que és un personatge lligat en un arbre i que mor de gana, té a tocar els seus fruits, però quan intenta acostar-se un per mossegar-lo, aquest fruit s'aparta. O també podríem parlar d'Atlas, que és un dels titans atrapat a portar el cel a les seves espatlles per tota l'eternitat. Això per no mencionar, doncs home, un geni ben conegut, que no és de la mitologia grega, sinó que de la mitologia més oriental, i que és el geni de la Llàntia Meravellosa, que és una de les històries més famoses de les Mil i Una Nits, on recordem, un esprit està atrapat i només pot ser alliberat quan es frega la llàntia.
És com una forma de condemna, no? El càstig diví o la conseqüència d'alguna acció que comporta haver de fer permanentment exactament el mateix i no poder decidir per tu mateix sortir-ne d'aquella situació.
I aquesta idea, per tota l'eternitat, pels segles dels segles. Mm. L'atrapament no només es reserva als esperits, sinó també, evidentment, als mortals, i en un concepte que ha fascinat la humanitat des de fa segles, els laberints.
No sé si vols parlar de la qüestió més simbòlica, però sí. he de reconèixer que el laberint físic és fascinant.
I crec
que no pots evitar-ho, O sigui, no sé si t'has trobat en alguns d'aquells jardins europeus de grans palaus que tenen un petit laberint amb arbustos. A Barcelona n'hi ha algun, també. El d'Horta, per exemple, no? Crec que no es pot evitar entrar-hi, no? O sigui, voler fer el joc aquest de saber que com que acabarà sortint, però el joc de veure si sóc capaç de sortir-ne d'aquest laberint.
Té quelcom hipnòtic, Hi ha estructures, això ho hem comentat aquí en diversos basars, Hi ha estructures que semblen com molt simples, com molt bàsiques, però que exerceixen un increïble poder d'atracció. Els ponts, les finestres, les portes, i els laberints també és un d'aquests elements, no? Que des de sempre ha tingut grans implicacions simbòliques, de la qual, a veure, la mostra més antiga és d'una tauleta trobada a Pilos, a Grècia, i que està datada de fa més de 3.200 anys. O sigui, és un concepte antiquíssim. I de tota manera, evidentment, si parlem d'un laberint ben famós, aquest és el mitològic, és a dir, el de Creta. Recordem, va ser construït per Dèdal per amagar-hi el Minotaure, el monstre amb cos d'home i cap de brau, fruit dels bestials desitjos amorosos i luxuriosos de Persífae, l'esposa del rei Minos, envers un toro, el toro de Creta. Quan va néixer la criatura, recordem, doncs això, meitat home, meitat toro, se la va recloure en un laberint i durant anys, 7 nois i 7 noies hi eren tancats per servir d'aliment a la bèstia, fins que Teseu es va oferir per entrar al laberint, va matar Minotaure i gràcies al fil que li havia proporcionat la seva amant, Ariadna, va poder sortir d'ell. Amb els segles, els laberints van esdevenir símbol de la condició humana, la idea que estem atrapats en una vida plena de limitacions i que només al morir, a la sortida, sabrem més o menys la veritat. On no es troba, per molt que es busqui, és en una il·lusió òptica convertida en l'art, que és l'escala de Penrose.
Ara no estic segur si és la que penso, però en el meu cap és aquella escala que ni puja ni baixa o que fa les dues coses a la vegada, no? L'escala de Penrose.
De fet, sí, hi ha diverses variacions sobre això, És una hipnòtica il·lusió òptica que va ser descrita fa un parell de unes quantes dècades per dos matemàtics, Lionel Penrose i el seu fill Roger, a finals dels anys 50 del segle passat, i es representa de forma bidimensional, en forma de cub, i veient-la dona la sensació que les escales pugen i baixen al mateix temps. A l'any 60, un artista holandès molt famós, que és Marius Cornelius Escher, que es va especialitzar en fer figures impossibles i mons imaginaris, té entre les seves obres més conegudes precisament una anomenada precisament Ascens i Descens, on juga també amb aquesta idea i on s'hi veu un monestir i un grup de monjos que no se sap si pugen o baixen una escala, a tot plegat envoltat d'una atmosfera onírica gairebé de malson. Els que viuen malson, tot i que també és fictici, són els protagonistes d'una de les obres més conegudes, precisament, d'Agatha Christie, que és La ratonera.
Ara que parles de Hercule Poirot, crec que va ser la setmana passada, Blai, no sé si o l'anterior, que es va estrenar la pel·lícula aquesta del Kenneth Branagh, que per cert, els hi va agradar bastant als pantalleros, no sé si l'has vist.
Ah, sí, caram. No l'he vist encara.
Misterio en Venecia. No, mira, perquè eren bastant crítics en general amb totes les seqüències que ens han fet de relats de Catacristi, però que aquesta els hi va agradar. I ho dic perquè allà, en aquella pel·lícula i en aquell relat d'Agatha Christie, els protagonistes també queden atrapats, en aquest cas, en una mansió de Venècia, no?
Home, jo suposo que a els pantalleros els hi va agradar perquè aquesta tercera pel·lícula no està basada, no és un remake d'una altra pel·lícula prèvia. Clar, quan comparem La mort en el Nil de l'any 78 respecte a que la va perpetrar Kenneth Branagh, o la primera, L'assassinat en l'Orient Express, respecte a la que va dirigir Sidney Lumet l'any 74, doncs, òbviament, els originals eren infinitament superiors a la versió que havia fet aquest director holandès. Jo tinc curiositat, perquè tinc molta debilitat per Branagh, quan feia Shakespeare, i aquestes pel·lícules, tot i que no sent gran cosa, però, home, són molt distretes, i sempre hi ha la idea de veure qui serà l'assassí, no?
Però, en tot cas, tornem a Agatha Christie, fixa't.
Això mateix, sí, tornem a Agatha Christie, sí. El punt de partida del bazar d'avui ha estat la casa aquesta d'aquesta famosa escriptora, i és lògic, per tant, que torni a sortir, tenint en compte que en les seves obres més famoses, és allò que dèiem, hi ha una estructura semblant, un grup de persones aparentment sense cap mena de relació entre elles, tancades en un espai, per tant, atrapades, i on un assassinat és el fet desencadenant per mirar qui l'ha comès. Això podia passar en un hotel, com és el cas de Negrets, un vaixell mort al Nil, o un tren, l'assassinat a l'Orient Express que ara comentàvem, però també a La ratonera, que és la seva obra teatral més famosa. L'obra, atenció, ostenta el rècord de l'obra teatral que ha estat més temps en cartell. Va començar a representar-se el 6 d'octubre de l'any 1952. Per tant, la setmana que ve farà 72 anys que està en escena. I només s'ha interromput per la Covid.
Mare meva.
Porta més de 30.000 representacions i ha estat vista per 10 milions de persones. Els anglesos, per tal de continuar la tradició, el que faci falta.
Tu l'has vista o no?
No l'he vista. Bé, perquè a més és que no és aquelles obres, clar, tu t'imagines que després de 70 anys el teatre deu estar tot buit, no?
Un seient, un res,
però està planíssima, és a dir, s'ha de reservar entrada amb mesos d'antelació, o sigui que és un veritable fenomen.
Saps què m'has fet pensar també que en el món del teatre també el joc aquest d'un grup de persones atrapades en un lloc s'ha donat molt, no? I ja no només en La ratonera, òbviament, però ara estava pensant en aquesta obra del Joel Joan que es diu Escape Room.
Que
fixa't que el propi concepte d'Escape Room és això. Ara que està tan de moda, la idea d'un grup de persones, o sigui, pagues perquè et tanquin en un lloc fins que trobis la sortida, no? I que està vinculat amb una de les estrenes d'aquest cap de setmana que ja en parlaven els pantalleros, que és la desena part de Sou. Aquesta nissaga de pel·lícules...
Què dius? Ara s'ha estrenat la desena part de Sou, ara ja?
És tremendo, ja. Sí. Ens hem quedat...
Però qui pot anar a veure aquestes pel·lícules? És que, ostres, jo és que només veia en el tràiler. Ja m'haig de tancar els ulls.
Sí. Doncs, però en el fons era el mateix, Era un grup de persones que estan atrapats en algun lloc i que han de fer una sèrie de coses per intentar sortir d'allà, no? Però bé, en tot cas, el concepte d'estar atrapat és repetit al llarg de tota la història. Està claríssim.
Sí, i hem vist fins ara que aquest atrapat, diguem-ne, és un espai relativament físic, relativament reduït, però si ho pensem una mica, hi ha una altra manera d'estar atrapat, que és en un temps, en una època, en unes circumstàncies, i això, evidentment, està retratat en una gran pel·lícula.
Ara no reconeixo la música. Què és això, Berlegui?
Què dius? Ostres, doncs és una música que sona en una pel·lícula i diverses vegades, perquè estem parlant del tema folclòric de la banda sonora de Atrapat en el Temps, de Harold Ramis.
Ah, sí. Ah, és que saps què passa? Que jo, Atrapat en el Temps, li recordo la música del despertador.
Vale,
saps?
Vale.
Saps aquella de que cada matí...
Sí.
Doncs això. Exacte. I got you, babe.
Ah, doncs això mateix, però... Aquesta idea, clar, sovint associem el concepte d'estar atrapat, doncs això, en un espai físic, no? Però oblidem que tots i cadascun de nosaltres estem atrapats en un moment, que resulta potser més subtil, però més absolut, perquè podem sortir d'aquest espai físic, podem canviar d'ambient, de país, de lloc, però no podem fugir del temps que ens ha tocat viure.
Correcte.
Estem atrapats, és el moment en què naixem fins que morim, en un esdevenir de la història del que no podem fugir, clar, és que resulta com molt inquietant, també, tot i que segurament que no en som del tot conscients. I això en cinemes a veure, doncs, en una magnífica pel·lícula que ha acabat esdevenint, doncs, això, una expressió popular que és, evidentment, el dia de la marmota.
Este es Gas. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada.
Podría haberme retirado con media paga a los 20 años.
Disculpe, ¿qué clase de truco es este?
Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo.
Está bien. ¿Quién es ese?
Es Tom. Trabajó en la mina de carbón hasta que la cerraron.
¿Y ella?
Es Alice. Vino desde Irlanda cuando era una niña. Ha vivido aquí toda su vida.
¿Es verdad? ¿Y ella?
Nancy. ¿Tú la vas veure? La vas veure, Berlegui, quan es va estrenar, dic, al cine, eh?
El dia de l'estrena. Jo va haver-hi una gloriosa època, pretèrita a la meva ja llarga vida,
trajectòria,
a la que jo anava al cinema cada setmana i anava a veure el dia de l'estrena, la primera sessió. Els temps universitaris m'ho permetien i la recordo més. I recordo el cinema Rambla de Sabadell. Vaig a la primera sessió de Atrapado en el Tiempo, que és una pel·lícula que a mi m'entusiasma des del primer moment, que l'he vista moltes vegades i que en el fons és una pel·lícula de la que se n'ha escrit molt, perquè no només és una brillantíssima comèdia de Harold Ramis, sinó que a més ha tingut explicacions filosòfiques per explicar fins i tot el karma, la reencarnació, vull dir que tothom li ha tret per entendre'ns molt de suc, no? Recordem, dirigit l'any 93, Bill Murray, Andy McDowell de protagonistes, explica la història d'un cínic meteoròleg de la televisió que ha de cobrir un fet, diguem-ne, com molt folclòric, això el dia de la marmota que passa a Pansatoni, i per una raó inexplicable viu el mateix dia, que és el dia de la Candelera, una i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada. Està atrapat en el temps. I ja que estem en cinema, doncs va, acabem amb dues grans pel·lícules dirigides precisament per dos espanyols, on es reflecteix l'angoixa d'estar atrapat.
Si salimos de este encierro, si me curo, quiero ir con usted a Lourdes. Prométame que vendrá. ¿Verdad que sí?
Lo prometo.
Iremos a postrarnos a los pies de la Virgen.
Què és això, Berlegui?
Mira, això és un dels grans títols de Luis Buñuel de la seva etapa mexicana, que és El Ángel Exterminador.
Ah.
Una pel·lícula rodada l'any 62, és la història d'un grup de persones adinerades que es troben en un sopar en una casa particular i després, també de manera incomprensible, no poden sortir. No poden sortir de l'habitació per molt que ho intenten, estan, diguem-ne, com atrapats. Va ser protagonitzada per la Sílvia Pinal, és un dels cims del cinema de Luis Buñuel i per aquell que la vulgui repassar, doncs es pot trobar a Flixolé.
Va, i anem per la segona.
¿Y ese? Que se ha quedado aquí encerrado el hombre.
No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado?
Pero si estoy intentando abrir la puerta.
Lárguese, venga, márchese. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Y usted, salga de ahí.
Home, quin mite, això és la cabina. La cabina, el López Vázquez tancat en aquella cabina de telèfon de color vermell.
Correcte, és aquest migmetratge, perquè de fet no és ni una pel·lícula, ni tampoc és un curt. La va dirigir Antonio Mercero l'any 72, a guió de José Luis Garci i de José Luis Plans, entre d'altres, i on recordem un home, José Luis López Vázquez, queda tancat en una cabina telefònica pública i no hi ha manera que hi pugui sortir malgrat els seus esforços i de la gent que intenta treure'l. Va ser un treball premiat arreu del món, va guanyar un Emmy i la seva influència va ser molt gran perquè la gent en el seu moment no s'atrevia a tancar la porta a la cabina quan hi entrava, no? A mi, jo el vaig agradar de nano i em va traumatitzar. O sigui,
home,
és aquelles pel·lícules que em va marcar, però molt, eh?
Perquè,
o sigui...
perquè és absurd la idea, però portada a l'extrem és terrorífic.
Sí.
O sigui, la idea de que tu puguis quedar atrapat en una cabina de telèfon no té cap ni peus, però portada fins a l'extrem en què el porten a la pel·lícula, clar, jo puc entendre que hi hagi una generació de gent que van dir, escolta, jo no vull que em passi com el López Vázquez. Aquí
sí.
un peu tancant perquè pugui almenys com a mínim respirar, eh?
Jo, quan, en aquella gloriosa època en què hi havia cabines telefòniques, jo no entrava del tot, eh? Deixava sempre la porta oberta.
Home,
era una superstició que tenia.
Quina època,
sí, sí.
Quan hi havia cabines telefòniques, Berlegui.
Ai,
que ho explicarem als nets i no sabran ni de què parlem. Berlegui, una abraçada ben forta, que vagi molt bé. No et quedis atrapat
igualment,
en aquest diumenge.
Xavi.
Vinga, adéu-siau.
Que vagi bé, adéu-siau, adéu-siau.